Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Catalunya s'ha llevat aquest matí sense servei de rodalies després d'una nit marcada pel tràgic descarrilament d'un tren a Gelida, que ha deixat una persona morta i diversos ferits. Tot just ahir a la tarda, l'equip del matí de Catalunya Ràdio deixava Còrdoba amb el cor compungit pel drama humà que hi van presenciar i explicar. I mentrestant, a Catalunya, el temporal de llevant imposava una reflexió també positiva sobre els serveis públics d'emergència, sobre els bombers, els serveis de protecció social i la primera línia de la política, els ajuntaments. Tothom al servei de la prevenció i l'ajuda ràpida i eficaç quan són requerits. I a tot això, una societat cada cop més conscienciada sobre el deure de prevenir, protegir-se i actuar amb responsabilitat. Davant d'una tragèdia real, però també davant d'un temporal perillós, era possible trobar una espurna. L'espurna de la confiança i de l'agraïment. Aquest havia de ser l'accent de la portada d'avui. Però al vespre la desgràcia ens tornava a sacsejar durament. Aquesta vegada al nostre país. L'accident de la línia R4 de Rodalies a Gelida feia bocins qualsevol sensació de treva. Un altre. Un altre accident tràgic que ens ha deixat una altra víctima mortal i una vintena de ferits greus. Un altre malson fet realitat. Davant la consternació i davant de la importància cabdal de les infraestructures públiques, s'han suspès, recordem, tots els trens perquè han de ser, abans que res, infraestructures segures. I en això és important que no caiguem en l'alarmisme, com pretenien també de nou ahir al vespre els agitadors habituals de l'extrema dreta. Sí, les infraestructures ferroviàries del nostre país estan profundament tensionades. Ahir vam veure, per exemple, com Adif limitava a 160 km per hora la velocitat dels trens en alguns trams de la línia d'AVE Barcelona-Madrid. Ho veiem també en l'altre descarrilament, per sort sense ferits, que hi va haver a la línia R1, entre Blanes i Maçanet de la Selva. I a banda dels retards habituals i problemes també estructurals que hem anat seguint els últims mesos. Però, en moments així, la temptació de fer soroll gratuït és irresistible. L'oportunisme polític sempre està a l'aguait. I la millor manera de fer-hi front és donar respostes rigoroses a les preguntes. N'hi ha moltes. És moment, per exemple, de preguntar-nos moltes coses, de plantejar també amb temps i escoltar experts. Preguntes pertinents sobre el manteniment, sobre les inversions necessàries per garantir la seguretat dels viatgers a Catalunya. Aquesta exigència és irrenunciable. Perquè de la mateixa manera que existeix un populisme del soroll, existeix també una resignació del silenci. No ens convé cap de les dues coses. I mentrestant, no ens cansarem de donar les gràcies als serveis d'emergència. Gràcies. Als bombers, als policies i a tot el personal sanitari. En el cas de Catalunya, avui més que mai cal agrair la feina dels servidors públics del país. Ahir vau demostrar una vegada més, tant al matí amb el temporal com a la nit de l'accident greu de tren, que sou el pal de paller del país. Sou, una vegada més, irrenunciables.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 3. Hi ha molts pocs precedents del que estem vivint aquest matí a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Som a Gelida, al centre de comandament, a l'estació de Sants, som a Granollers Centre, a Fabra i Puig, som a Vilanova i la Geltrú, a Vic, a Tarragona, a Sant Vicenç de Calders, a Lleida, a Girona. És la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. I a aquesta hora no circula cap tren de Rodalies. No hi ha cap previsió de quan podran tornar a fer-ho.
És una vergonya. O sigui, el que està passant en aquest país, això ja és, perdoni, és imperdonable. Perquè aquí ningú fa res. És a dir, si saben que hi ha aquest problema, per què no posen mitjans? No hi ha cap mitjans, no hi ha cap report, no hi ha res.
Aquest era un dels usuaris afectats que hem recollit a l'antena de Catalunya Ràdio en aquesta programació especial que va començar just ahir al vespre en un especial Catalunya Nit que vam sentir a la Ràdio Nacional de Catalunya, que va continuar també amb un especial Nit dels Ignorants amb Marta Romagosa, que hem anat seguint amb un especial informatiu al llarg de la matinada amb uns especials matiners i ara al matí de Catalunya Ràdio. Una nit de ràdio pública, de serveis públics i un cop més quan hem sabut que DIF decidia suspendre la circulació a totes les línies.
Sí, ara ens demà he baixat perquè ens hem cansat d'esperar, d'estar parats a dins del tren.
Disculpa'm, Antoni, disculpa'm molt que comença la compareixença. No ens pengis,
vale,
moment, sisplau. Escoltem la consellera Parlon.
El pla d'emergència Procicat-Ferrocat, que és quan es produeixen accidents d'aquestes característiques.
Així informàvem en directe a Catalunya Ràdio, insistim que no hi ha trens i que el que és més important, no se sap quan tornaran els trens. El govern deixa clar que així seguirà fins que no es pugui revisar que no hi ha cap tram de la línia danyat pel temporal.
Que tinguin la tranquil·litat els usuaris que en aquests moments amb aquestes marxes blanques s'està fent una anàlisi de tot el sistema de Rodalies i que des del govern de la Generalitat, com a titulars del servei, no donarem l'ordre de represa fins que estem segurs a la llum d'aquestes dades que tot el servei i totes les infraestructures estan a punt per ser testades.
Així ho deia la consellera Sira Paneque en les seves primeres declaracions aquí a la Ràdio Pública al matí de Catalunya Ràdio. A les xarxes, el conseller Albert Dalmau, que exerceix les funcions de president mentre Salvador Illa és a l'hospital, ha dit que els tècnics estan revisant tota la nit la xarxa de Rodalies per garantir-ne la seguretat i recuperar la circulació de trens el més aviat possible. La decisió de DIF arribava després de l'accident d'ahir entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que ha deixat una persona morta. Segons ha dit Paneque, un mur de contenció va caure sobre el tren i va descarrilar.
Les primeres hipòtesis apunten al despreniment d'aquest talús i d'aquesta primera capa que just doncs es va despendre en el moment en què passava el tren i aquest primer vagó doncs quedava descarrilat, els altres quedaven sobre la via.
La consellera Paneque apuntava que la principal hipòtesi de l'accident és el temporal d'ahir. L'accident de Gelida també ha deixat 37 ferits, 5 dels quals estan ara mateix greus. Un testimoni que ho explicava així a la nit dels ignorants.
Miquel Àngel, tu no ets ara?
Estic entrant a la Diagonal, vinc de Vilafranca, he passat just pel lloc de l'accident i efectivament està, bueno, sí, tot els bombers, ambulàncies, i està tot il·luminat perquè suposo que el tren està allà molt a prop. I ara vaig a recollir la meva filla a l'estació de Sants.
Aquestes són les sensacions que ens deixaven aquestes últimes hores. Anem ara en directe al centre de comandament de Gelida. On d'aquí a pocs minuts, 10 minuts, està prevista una compareixença. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, compareixença que no sabem si seran puntuals. Nosaltres som just davant del tren sinistrat. Veiem des d'un pont a pocs metres aquests 5 vagons. El que ens queda més lluny és la locomotora. Fa uns moments, amb la sortida del sol, hem vist com s'aplegaven bombers, tècnics de DIF, diverses persones amb lots, amb llanternes, revisant els baixos d'aquesta locomotora. Ara han entrat tots a l'interior de aquesta locomotora i el que veiem és a tocar, això estem a tocar de l'autopista AP7, direcció Tarragona. No veiem maquinària pesant i intuïm al punt més allunyat nostre, on hi ha la locomotora, l'esllavissada de terra que s'ha produït. Aquest accident ens recorda molt a una que es va produir a Vacarisses i que també vam cobrir per la Ràdio Nacional de Catalunya, en el qual el 2018 hi va haver, després d'unes fortes pluges, també una esllavissada. Hem de pensar que aquesta és una línia recta, no hi ha cap revolt, i en tot cas el talús que hauria caigut en el morro i que hauria topat amb la locomotora, no sembla d'unes grans dimensions. Tot i això, som força lluny i ara, d'aquí uns minuts, hi haurà aquesta compareixença on ens explicaran els detalls i veurem. El que sí que ens diuen és que Mossos d'Esquadra encara no ha pogut començar a treballar perquè està al terreny, i donem fe, està molt enfangat i la maquinària passant encara no veiem que hagi arribat.
Clar, quan parles d'aquest accident de Vacarisses el 2018, allò va ser per un desprendiment de terra, no?
Sí, sí, i aquí i també després d'un període de pluges, també hi va haver una víctima mortal. Aquí no semblaria que fos una... Si s'ha produït el despreniment, segurament és per les fortes pluges, perquè ens hem enfangat, hem tingut problemes per arribar fins a aquest punt, però no semblaria que fos un talús tan alt com aquella ocasió on realment les vies del tren quedaven encaixonades, com entre dues vessants. Aquí tenim molt a prop amb l'autopista AP7, són uns metres, és just l'AP7 i després aquesta baixada amb uns arbres i la via del tren. Per tant, bueno, ara s'ho estan mirant els serveis tècnics i veiem que encara no surten del tren. El tren està amb les portes obertes i just darrere d'aquest comboi hi ha un altre que va quedar aturat també amb l'aturada d'aquesta línia R4. Per cert, el de Vacarisses també era la línia R4.
Gràcies, Miquel. Fins ara.
Fins ara.
D'aquest accident, de fet, n'hem parlat també a primera hora aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Gelida, Lluís Valls.
Més causa-efecte, no, el tema de les pluges d'aquests dies, però no perquè n'hi hagués que ser un punt complicat, perquè tampoc, pel que jo sé, doncs, sempre hi havia remissions dels tècnics amb tot el tram, però tampoc no podria assegurar-ho.
Aquest accident és la notícia de la nit. En canvi, la notícia d'ara mateix, quan són les 8:10, és que, insistim, no circula cap tren de Rodalies. Estem parlant d'un servei que agafen de mitjana 400.000 persones cada dia a Catalunya. Tornem en directe a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí ha baixat molt el nombre d'usuaris que esperen i és que tothom ja va sent conscient que avui, almenys aquest matí, s'haurà de buscar un mitjà alternatiu si vol desplaçar-se o bé renunciar directament a viatjar. Com la Cati, que està pensant què farà per anar a on. Cati, on ha d'anar?
Jo he d'anar a Viladecans. Aleshores ja porto des de les 7:20 aquí. No et diuen quan trigaran, per tant, possiblement me'n vagi a teletreballar. Perquè el bus hauria d'anar a Plaça Espanya, que clar, tothom ha anat a Plaça Espanya i el bus té una capacitat que és la que té. I no crec que sigui el més convenient. Però, bueno, no tinc més opcions.
Doncs és el cas de la Cati, que també està pensant com s'ho farà per arribar a la feina aquest matí. La Vagafonia informa que no hi ha servei de Rodalies, les pantalles estan apagades. Fonts de Renfe ens han explicat que durant la inspecció que s'ha fet durant la matinada s'han retirat pedres i branques d'arbres d'algunes vies. Ara s'estan fent les marxes en blanc de trens de VIF per certificar que tota la xarxa garanteix la seguretat necessària per reprendre el servei, cosa que no es decidirà fins a 9:45. No vol dir que a 9:45 es reprengui el servei. A 9:45 sabrem si es pot reprendre. Mentrestant, doncs de cara als usuaris, dir-los que trens avant, metro a l'àrea metropolitana, on n'hi hagi ferrocarrils de la Generalitat o busos metropolitans o interurbans, serien les alternatives aquest matí per intentar desplaçar-se en transport col·lectiu.
Informació centralitzada des de l'estació de Sants amb Joan Garcia. Fins ara, Joan.
Fins ara.
I repassem com pinta el panorama també a altres estacions. Per exemple, a Fabra i Puig, a Barcelona. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia. Aquí és una estació, un punt d'interconnexió on arriben molts trens i molts autobusos, també que marxen cap a la Garriga, cap a Vic, cap a Granollers, Sabadell, Mollet. Sí que just ara s'acaba de buidar l'estació perquè han arribat de cop 6 autobusos i tothom ha corregut a buscar l'autobús, a poder pujar i a poder marxar. No és el cas, per exemple, del Pedro. Pedro, bon dia.
Buenos días.
¿Cuál es tu situación?
Pues estoy atrasado en el trabajo, pues yo vine esta mañana a las 6:00 a.m. y cuando para coger el tren estaba cerrado, que no había el tren, pues claro, ese es un problema cuando hay estas situaciones. Y ahora me han dicho que han habilitado unos buses, ahora estoy esperando a ver que estos buses hasta dónde llegan, no sé si llegaré pronto al trabajo, yo no sé.
Us hem de dir que realment hi ha aquí a l'estació Fabra i Puig hi ha molt pocs informadors, només hem comptat 2, sí que veiem cues que es van fent, però de seguida doncs es desfan. Penseu que els autobusos passen cada mitja hora i llavors de seguida doncs les cues es desfan, hi ha corredisses amunt i avall de la gent que va buscar els autobusos per poder-se desplaçar cap als seus llocs de feina.
A Vilanova i la Geltrú tenim també la Lara García. Lara, bon dia. Hola, Lara.
Hola, bon dia, Ricard. Em sents?
Sí, ara sí. Endavant.
Val. Doncs aquí cada vegada cues més llargues a l'estació de busos de Vilanova, que està just davant de l'estació de Rodalies. Aquest matí els autobusos estan carregant, com us podeu imaginar, centenars de persones que necessitaven agafar el tren per anar a la feina, que no han pogut agafar-lo, i doncs que han vingut fins aquí a l'estació per agafar els vehicles, encara que no sigui l'opció més ràpida, potser, per arribar a la feina. És el cas de l'Eva, per exemple. Eva, bon dia.
Hola, bon dia.
Eva, tu em deies que per tu tampoc estàs suposant un problema i que entens una mica la situació.
Sí, jo l'entenc perquè són imprevistos i, bueno, entenc que aquestes coses passen i hem d'intentar prendre-ho en calma.
Eva, gràcies. Doncs ja ho veieu, hi havia gent que aquí a l'estació de Vilanova que sí que entén la situació, que doncs té paciència i que doncs està aquí esperant els autobusos. Altres usuaris sí que, hem parlat amb ells, estan més indignats, sí que fa molts dies que acumulen retards a la Renfe i que estan farts. Són el cas, per exemple, amb aquests usuaris que hem parlat fa una estona.
Doncs sí, arribaré tard i bueno, ja veurem les explicacions que tenim que donar a l'empresa.
Doncs això, que ens falta informació, no diuen res, perquè si jo hagués sabut això, doncs treballo a casa o el que sigui, però no és el cas.
Han demanat justificants per arribar tard a la feina, però els treballadors de Renfe els han dit que no els en tramitaran perquè només fan justificants quan hi ha retards en les línies i no quan hi ha una suspensió total del servei, com és el cas d'avui.
Som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, fent aquest programa especial que estem fent, posant especial èmfasi a la incidència. També hem parlat aquest matí amb l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
Ja ens estàvem fixant aquests dies que sobre les passades de les vinyes es veien ja tots els pèlags, no? Perquè l'aigua ja no era incapaç del sol d'absorbir aquesta aigua, ja començava a córrer pels camins, i això suposo que ha fet doncs, que s'hagi descalçat aquest mur i hagi caigut.
Arran de les conseqüències de l'accident que ha provocat que avui es cancel·lin els trens Rodalies. Més punts de connexió, ja tenim a Granollers el Joan Vilaplana. Joan, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs som a l'estació de Granollers Centre. És la principal estació de tren de la capital del Vallès Oriental. Dona servei a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I aquí cada cop hi ha menys usuaris. També sembla que s'estan assabentant d'aquesta afectació global total a la xarxa de Rodalies i cada cop s'acosten menys usuaris. Ara mateix dins l'estació hi hauria unes 7 o 8 persones. I l'alta diferència respecte a altres estacions que ens explicaven els companys és que aquí hi ha uns 4 informadors, a més de les guixetes obertes de l'estació, que estan, des de tot el matí, de fet, donant justificants als usuaris que els demanen, tant des de la guixeta com els vigilants o com els informadors que estan situats als torns perquè la gent no accedeixi. Aquests mateixos informadors també donen justificants perquè la gent pugui presentar-ho als seus llocs de treball justificant el seu retard. De moment aquesta és la situació calma aquí a l'estació de Granollers Centre.
Un matí que es va ordenant, tot i que s'ha vist i ha començat amb moltes dificultats per la falta d'informació que denunciaven també els usuaris més matiners. Hi ha hagut una incidència que ha fet que durant una estona, una bona estona, no funcionés la megafonia i, per tant, no es pogués informar les estacions. D'això en parlava també la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha hagut una incidència puntual, com deia el senyor Carmona, jo mateixa doncs, també he pogut demanar informació sobre la qüestió, que ha quedat resolta i ha estat una incidència puntual resolta i ara en aquests moments està funcionant amb normalitat.
Més punts de connexió a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. En Vic, per exemple, Nati Dell, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, aquí a l'estació dins buida, però tothom es concentra a la part del darrere d'aquesta estació de tren, on arriben busos directes cap a Barcelona cada 20 minuts des de les 6 del matí, a banda, diguem-ne, del servei habitual de busos a l'estació que està aquí a uns metres. Força informadors. Aquests busos van drenant tota la gent que s'acumula aquí, però també hi ha altra gent que ha d'anar, per exemple, a altres punts, han d'anar fent parades, per exemple, ara parlarem amb un usuari que tenim aquí al costat, que porta més estona esperant. Conxita, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la teva situació?
Bueno, la meva situació, jo vinc de Sant Quirze de Besora, m'he assabentat aquest dematí per TV3, doncs, que no hi havia... Bueno, no funcionaven els trens, i aleshores he agafat un autocar des de Sant Quirze de Besora i m'ha deixat aquí Vic, i ara estic esperant l'autocar que em deixarà a Centelles, i de Centelles tornaré a agafar un altre autocar per anar a Granollers.
Va, per tant, diguem-ne, aquest matí, 3 autobusos per anar de Sant Quirze de Besora fins a les Franqueses, Granollers?
Exacte, sí, 3 autobusos, exacte.
Paciència, no?
Pues sí, no hi ha un altre, és el que toca.
Moltes gràcies, Conxita. Aquesta és la situació, com veieu, aquí a l'estació de tren de Vic. La gent s'ho pren amb força filosofia, ja sabeu que és una línia molt castigada, perquè des de l'octubre que estan aquestes obres de desdoblament de la línia, i la gent ja està força acostumada a fer aquestes filigranes i canvis de transport per tal de dirigir-se cap a Barcelona o cap amunt. Per cert, cap amunt sí que no hi ha busos alternatius. Mm. Cap al Barcelona sí, cap al Puigcerdà no.
Dic que no funciona Rodalies, però tampoc els trens regionals. Ho dic perquè hi ha molta gent també, exacte, que els agafa i que avui també s'ha quedat tirada. Gràcies, exacte, Nati.
A vosaltres, gràcies.
I anem ara a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, tal com deies, remarcar-ho molt, eh? No només és Rodalies, és també regionals, mitja distància, trens de mercaderies, no funciona cap tren fins que es doni la nova ordre a tot Catalunya, pel que fa al marge de l'alta velocitat, evidentment. Aquí a Sant Vicenç de Calders la situació és la mateixa durant tot el matí, és a dir, degoteig de persones que intenten arribar aquí a l'estació que no estaven informades de que no hi havia servei de trens, Els informadors els expliquen la situació. Alguns els hi han ofert a partir de fa una estona un codi QR on descarregar-se una mena de justificant per explicar la feina que no han pogut arribar. I a l'estació de trens, absolutament buida i constantment per megafonia, repetint que no hi ha servei. A les andanes, força trens de regionals, de rodalies, perdó, a punt per sortir en el cas que es doni la circumstància que reprèn el servei, perquè recordem que això és la capçalera de la R2 Sud i també de la R4, i just ara acaba d'arribar una màquina de tren d'aquestes de reparació de vies, de Comsa, que ha arribat des de Tarragona i que està aquí aturada, suposant que pendents d'arribar en algun dels punts, potser de la mateixa R4, per intentar reparar quan retirin el tren accidentat. És l'única novetat que tenim aquí a Sant Vicenç de Calders ara per ara.
Gràcies, Manel, i anem ara cap a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, dos informadors s'han posat a les escales d'accés a l'estació del tren convencional a Girona. Unes escales, una que porta cap a Barcelona, l'altra cap a Figueres, impedeixen que hi accedeixin les persones, i des d'aquí mateix doncs, també responen les preguntes dels usuaris. No hi ha trens de l'R1 de Rodalies, tampoc els regionals, com dèieu. L'alternativa seria canviar d'estació i anar a la del costat, que és la de l'AVE, o bé l'estació d'autobusos. Just estem aquí a l'estació d'autobusos, davant la guixeta de la companyia Segalés. Seria l'alternativa per anar a Barcelona, o bé l'estació el tren d'alta velocitat o bé l'autobús. Ens acompanya la Melani, que és venedora d'aquests busos, d'aquests bitllets per anar a Barcelona. Melani, bon dia.
Hola, bon dia.
Teniu més usuaris a aquesta hora?
La veritat és que força més, gairebé el doble de lo normal per l'hora que és.
Hi ha bitllets, però hi ha alternativa.
De moment, ara per ara, sí que és veritat que els bitllets no van amb seient assegurat, però ara per ara, sí, encara queden places.
Aquesta seria una de les alternatives de la gent que no pot agafar el tren per anar a Barcelona, per anar des de Girona a Barcelona i venir en tren. Sou de les poques companyies que fa aquest trajecte ara?
Des d'aquí Girona Ciutat, si som l'única companyia per del tren d'alta velocitat que sí que està funcionant, i cap a Figueres també som els únics.
I fins on arriben els busos?
O fins a Figueres estació d'autobusos o fins a Barcelona estació del nord.
Gràcies, bon dia.
Merci, bon dia.
És la Melani, que és la venedora de busos Segalés aquí a Girona. Per tant, l'alta velocitat, que funciona amb normalitat, però, evidentment, els trens van plens, costa molt trobar bitllet. Una usuària, per exemple, ens ha explicat també que l'alternativa amb l'AVE per anar a Barcelona s'hauria d'esperar fins a 3:15 del migdia. Una situació similar en direcció nord. Clar. Per tant, poc moviment a l'estació de Rodalies de Girona, activitat a aquesta hora sense problemes, tant a l'alta velocitat com també a l'estació d'autobusos.
Hem d'esperar també saber quan es reprendrà la normalitat. Hi ha una reunió 9:45, important, per saber si es pot restablir el servei, però també hem de saber si la represa de servei serà normal, si serà de cop, perquè no sé, suposo que serà lent. Els maquinistes, per exemple, no estaran tots preparats per sortir. Per tant, si reprenen, no sé, per exemple, a les 12 del migdia, segurament no funcionarà en normalitat. Ho anirem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio. Per tant, avui paciència, i la recomanació al govern és no desplaçar-se si no és molt necessari. Anem cap a Tarragona. Clara Chavarria, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí el flux de primera hora a l'estació de Tarragona ja ha acabat. Les pantalles continuen en blanc, sense informació sobre aquesta situació. Ens han explicat els responsables de l'estació, que s'està gestionant aquesta informació que ha d'aparèixer en pantalla, però encara no ha aparegut res. Sí que és veritat que poc abans de les 8 hem sentit el primer missatge per meganofonia, que no hi havia servei. Això ho hem sentit ja en una estació gairebé buida. Les persones amb qui hem parlat ens hem trobat que havien d'anar a treballar o que tornaven a casa per poder teletreballar, però també ens hem trobat altres opcions. Hem trobat un parell de persones que estaven aquí mateix a l'estació amb l'ordinador, mirant de treballar, parlant amb el Robert, que havia d'anar a Viladecans, que s'ha connectat aquí amb videotrucada. Una altra noia l'hem trobat aquí asseguda a les escales amb l'ordinador, molt atrafegada, ha dit que no es podia atendre, que tenia molta feina i finalment ha marxat. Finalment, també ens hem anat fins a parlar amb els taxistes, que els hem preguntat si havien fet molts viatges a l'estació d'autobusos aquí de Tarragona. Ens han dit que no, però sí que ens han explicat d'un cas d'uns usuaris que havien d'anar fins al Vendrell i que han agafat un taxi des d'aquí de Tarragona, un viatge que costa de mitjana uns 55 euros. Per tant, tothom aquí intenta trobar la seva alternativa i doncs això, el que dèiem també, molt poca gent aquí a l'estació de Tarragona, en una hora on cada dia aquí això ja és un formiguer i avui això està completament en buit.
Gràcies, Estela, vos som des de Lleida. Insistim que no hi ha cap tren de Rodalies. Això pot fer que augmenti també la circulació també a les rondes. Anem a saludar l'equip viari. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, és que ara tenim diverses incidències i són totes per accidents que estan complicant la circulació, sobretot veiem a la Corona de Barcelona, dos a la C32, en dos punts diferents i que acumulen 3 quilòmetres cada un de retenció cap a la capital. Una a Mataró, l'altra a Alella. Des del Llobregat, avui circulació complicada per sortir de Barcelona, per un altre accident a la A2, a Sant Feliu de Llobregat, i dos accidents a la P7, el que genera més cua està el Papiol direcció Tarragona, amb retenció ara molt intensa de 9 quilòmetres des de Bellaterra, i també hi ha cua a l'Ampolla cap a Barcelona per un accident d'un camió que ha bolcat aquesta passada matinada. I tot just ara estem veient que s'acaba de tallar la C141C a Argentona, també per un altre accident, en els dos sentits en aquest cas.
Doncs insistir que no hi ha cap tren de Rodalies. Aquesta és la notícia que expliquem aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio. Un Matí de Catalunya Ràdio on també hem parlat amb Renfe. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. La companyia insisteix que calia revisar tota la xarxa per garantir que cap tram estigui danyat pel temporal. A diferència d'altres vegades, insistim, ho has dit tu, Ricard, Renfe no ha posat autobusos, no ha posat servei alternatiu. El que ens diu el seu portaveu, Antoni Carmona, és que no és possible.
Un pla alternatiu estable per donar garantia de mobilitat a els milers de viatgers que utilitzen Rodalies de Catalunya és inviable, però aquest fet que s'està produint avui d'explorar totes les vies es va produir quan va haver-hi la pagada el 28 d'abril de l'any passat, es va produir el novembre del 2024.
És el que deia el portaveu a Renfe, Antònia Carmona, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. També en declaracions en aquest programa, Carmona insistia que no hi ha cap previsió de quan es podrà restablir avui el servei.
Ja per totes les línies de Rodalies estem parlant de pràcticament una dotzena de maquinària de via, material de DIF, amb personal d'infraestructura de DIF, que està fent aquesta exploració. No donarem cap previsió fins que no estigui tot explorat i tot estigui en garanties de poder tornar a circular.
Per tant, no tenim trens i no sabem quan en podrem tenir. Fons Ferroviàries ahir, última hora, van dir que els maquinistes havien amenaçat en fer mobilitzacions que haurien paralitzat el servei, però Renfe, ens ho ha dit també l'Antonio Carmona, aquesta parada del servei, diu, no té absolutament res a veure amb això.
I ara mateix també compareixença Miquel Jarque, amb d'Alfonso Martínez, cap territorial del SEM, i Joan Rovira, sotsinspector dels bombers.
Efectivament, parla Joan Rovira, l'inspector dels bombers.
La intervenció que aquest matí volem a nivell de bombers és fer un balanç de la intervenció que es va produir ahir a la nit en relació a l'accident ferroviari que vam gestionar. Sabeu que l'accident es produeix en un punt on la via de tren passa per sota de l'autopista i en aquest espai hi ha un talús en tot un mur de contenció del terreny, que és el que probablement, i això caldrà determinar-ho en un futur, va cedir just en el moment en què estava accedint a aquest comboi en aquesta zona. Val? A partir d'aquí ja sabeu com van evolucionar els fets i a hores d'ara la situació ja està totalment estabilitzada a nivell de lo que és tota la intervenció pel que fa a bombers i al llarg del matí el que farem a nivell de bombers de la Generalitat és traspassar aquest servei al cos de Mossos d'Esquadra perquè ells engegaran totes les tasques d'investigació i faran, diguem-ne, les inspeccions que pertoquin per intentar determinar quines han estat les causes. Sí que a dia d'avui, en aquests moments, hem fet un balanç positiu, més enllà de la significació que té per la família i transmetem el condol per la víctima que vam tenir, però en general vam tenir la sort de que aquest accident es va produir en una zona en què l'accessibilitat pels cossos de bombers va ser relativament bona, o molt bona, per al fet, diguem-ne, que amb aquest espai que ens trobem és el que accedeix directament a la zona de l'impacte d'aquest comboi i això va facilitar moltíssim les tasques coordinades entre els cossos de bombers i especialment també els equips del SEM. es va fer, diguem-ne, un treball a lo que en diem la zona calenta, a la zona de l'impacte. Per part de bombers es van fer l'extracció de les diferents tipologies de víctimes, que en tot cas el company del SEM ja us detallarà la seva evolució, però que això va significar una possibilitat de que poguessin fer una cadena de socors, de poder treure les persones afectades segons la diferent tipologia, pues a la zona on estem, que es va constituir amb un postmèdic avançat aquí a les instal·lacions d'aquestes caves, de Caves Torelló, i també ens va permetre aquest espai poder gestionar la coordinació amb la resta de grups actuants. Val? Més enllà, es va constituir un centre de comandament avançat a Sant Sadurní, on es va fer també l'atenció a mitjans, i per tant vam treballar en dos espais. En aquest espai on ens trobem ara, que va ser doncs, la zona zero, per entendre'ns, la zona d'activitat principal operativa, i una zona d'atenció. A hores d'ara, com us he dit, l'espai ja el tenim, diguem-ne, estabilitzat, i traspassarem aquest servei al cos de Mossos d'Esquadra perquè puguin doncs, continuar realitzant les seves tasques. I poca cosa més a afegir per part de bombers, diguem-ne que hem pogut al llarg de la nit doncs, acabar d'estabilitzar aquest talús, aquest element, diguem-ne, d'aquestes plaques de formigó que eren els que feien doncs, aquesta contenció de la part de l'autopista que es projectava i que hi havia aquesta estructura de formigó que és la que va col·lapsar, i per part de bombers doncs aquesta és la informació que us volíem fer arribar aquest matí.
Ens podria explicar una mica quines són les dimensions d'aquest talús, quanta terra ha caigut i si l'estructura vostès preveuen que perilli d'alguna manera?
Bé, ara això és una qüestió que tècnicament tant el gestor de la infraestructura que és doncs Foment, l'autopista està gestionada per l'Estat, és amb qui hem tingut ahir relació amb els tècnics. Hi ha un volum de terra important, hi ha una previsió, diguem-ne, de que doncs, poder recuperar l'estabilitat d'aquest talús, pues, m'imagino que tindrà les seves dificultats tècniques, però més enllà d'això, abans de poder obrir aquesta línia de treball, el que caldrà serà doncs, retirar el comboi de trens. I aquesta és la relació que també estem tenint amb Adif, per tal de que un cop Mossos d'Esquadra determinin que han finalitzat les seves tasques d'investigació, pues, entrarà Adif, entrarà doncs, els gestors de l'AP7 i hauran de determinar quins seran els criteris tècnics per poder doncs, recomposar tota aquesta zona que ha quedat malmesa, no només per l'accident, sinó per aquesta esllavissada i aquesta, diguem-ne, col·lapse d'aquest talús de formigó que hi havia que feia la contenció de les terres.
Joan Rovira, sotinspector dels bombers, atenent els micròfons de Catalunya Ràdio.
De la persona afinada.
I ara altres preguntes d'altres companys, també periodistes.
Hi havia una situació que, com m'imagino que potser ja sabeu, que no hi havia només un maquinista, sinó que hi havia tot un grup de maquinistes en pràctiques, hi havia, creiem que eren fins un total de 4, que estaven fent les seves pràctiques. Hi havia el maquinista titular i hi havia, diguem-ne, els que estaven fent la seva activitat, diguem-ne, d'aprenentatge o de capacitació per la conducció de trens. Jo no et sabria determinar, a hores d'ara encara amb exactitud, i serà una tasca més que també serà el cos de Mossos d'Esquadra, que és el que va fer la gestió per la comunicació d'aquesta mala notícia als familiars, qui va portar doncs, totes aquestes gestions.
I aquesta hora 8:32, atenció perquè el sindicat de maquinistes acaba d'anunciar una vaga general a tot el sector i avisa que el servei a Catalunya no es farà sense garanties de seguretat suficients. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. És una nota que ha publicat el CEMAF on avisa d'això, que convoca aquesta vaga mentre el servei no es pugui prestar amb garanties. Notícia que acabem de saber.
Vaga general, i...
Sí, sí, sí.
És a dir, malgrat que ara es restableixi el servei o decideixin restablir el servei, no s'hi posaran si no tenen garanties. Ara hem de veure què vol dir garantia, Joan.
Exacte, que hi hagi que la circulació de trens es pugui fer amb total
seguretat,
seguretat sí, sí. Pels usuaris, pels treballadors, garantir el 100% d'aquesta seguretat.
Que aquest és l'altre tema, és a dir, reprendre el servei, quines complicacions té això?
això ho veiem sempre que hi ha una incidència qualsevol com una avaria. És, demana el seu temps, demana les seves hores. És, sempre reprendre un servei després de qualsevol incidència no és ràpid. Per això sempre, normalment en el text que es publica, diu el servei es anirà recuperant paulatinament. Doncs ara imaginem si triga hores quan hi ha una avaria concreta, el que pot trigar a restablir tota una xarxa completa, tenint en compte que s'han de mobilitzar maquinistes cap als punts on hi ha els trens estacionats i que s'ha de començar a cadenciar tot el servei. És força estona.
Recordem que els maquinistes els hem entrevistat darrerament per parlar del traspàs de Rodalies. No ho veien gens clar, això del traspàs de Rodalies, ja, perquè tenien molts dubtes sobre condicions laborals i en sí. Això també eren molt contundents, Joan.
Demanaven garanties sobretot per la mobilitat. Ells majoritàriament a Catalunya estan molts estan de pas. Cosa d'entre un any i un any i mig i després demanen el trasllat cap als seus llocs d'origen. Això estava sota el paraigua de Renfe i demanaven garanties que això continuaria sent així. És a dir, que un traspàs a la Generalitat no voldria dir que deixessin de pertànyer a Renfe a l'hora de tenir la certesa que continuaran amb aquests drets laborals.
És a dir, no volien dependre de la Generalitat per aquestes qüestions que ara deies. I ara el que diuen és que si no hi ha garanties de seguretat, per tant posen en dubte que siguin espais segurs els que treballen, doncs faran vaga general. Que ara aquí, és a dir, dèiem, es pot restablir el servei? Segurament la Generalitat anunciarà que es restableix quan hi hagi seguretat. Però segon, com ho farà sense maquinistes?
Clar, per això, sí, en el millor dels casos, que dos quarts de deu diguessin que hi es donen les garanties de seguretat i que es restablirà el servei, jo, per l'experiència d'altres vegades, et diria que els horaris de pas normals, en el cas que avui es pugui restablir el servei, probablement no es donguin en tot el dia. O sigui, un restabliment total del servei com un dia qualsevol anant les coses bé, avui serà molt difícil que existeixi. I ja dic, en el millor dels casos.
Anem a tornar a aquesta compareixença que estan fent ara mateix des del centre de comandament. Joan Rovira, el sotinspector dels bombers. Miquel Jarque, què ha dit fins ara?
Sí, bé, bàsicament que ara és feina dels Mossos d'Esquadra que hauran de determinar immediatament doncs, la retirada un cop acabin les investigacions acabin i les comencin perquè han treballat poc sobre el terreny donada que l'accident s'ha produït de nit i que el següent passarà. Un cop ells han estabilitzat els bombers l'estructura retirar aquesta maquinària, la locomotora i tot el comboi per deixar la via lliure. Continua parlant ara mateix, ha fet una intervenció en castellà, però ara continua aquesta compareixença, sentim-lo.
Sí, que fossin els companys de Mossos, però ells han de fer l'aixecament, diguem-ne, tècnic de la situació en la que es troba i és el seu protocol habitual de determinar pues, amb una investigació visual i amb una investigació tècnica quines són les característiques de l'accident per tal de que això, com us podeu imaginar, si no vaig errat, doncs s'ha d'entrar per via també judicial i són el cos de Mossos d'Esquadra que han de fer aquestes accions d'investigació per tal de poder-ho traspassar a l'àmbit judicial.
Bàsicament, bombers, no es mulla. Ho deixa tot en mans de Mossos d'Esquadra.
I a tot ara, això, digues, Miquel.
Ara tindrem una última hora de l'estat de les víctimes perquè ens atem també el responsable del SEM aquí al cap territorial.
Alfonso Martínez.
Alfonso Martínez. Senyor Martínez, quina és l'última hora de les persones?
Bon dia. L'incident d'ahir...
Perdona, pots dir-te un nom?
Alfonso Martínez, cap territorial del SEM. Metropolitana Sud. En l'incident d'ahir, el SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, va mobilitzar 37 ambulàncies, entre les que teníem unitats de suport vital avançat, unitats pediàtriques d'alta complexitat, un equip mixte que tenim amb bombers per treballar en zona calenta, logística, van fer un gran desplegament, i durant aquesta intervenció es van atendre 40 afectats, 6 d'ells, com ja sabeu, greus, 5 menys greus i 30 lleus. Va ser una intervenció afortunadament o relativament fàcil, però com ha explicat el company Joan Rovira, per la ubicació i vam poder fer el centre de comandament avançat aquí mateix i des d'aquí fer tots els trasllats fins a diferents centres hospitalaris i sanitaris on es van traslladar les persones. Van també mobilitzar psicòlegs d'emergències que treballen al sistema d'emergències mèdiques per atendre els afectats i també per atendre familiars.
Quina seria l'evolució dels pacients, sobretot aquells que estan més greus? Tenim alguna notícia?
Nosaltres no tenim informació sobre l'evolució dels pacients quan estan en un centre hospitalari. Nosaltres tenim informació fins que fem el trasllat i deixem el pacient en l'atenció hospitalària.
Ara 6 greus. Nosaltres teníem constància que eren 5 greus, 6 menys greus. No sé si les xifres...
Perdó, 5 greus, té tota la raó. 5 greus i 6 menys greus, sí.
Molt bé, doncs aquest és el balanç.
Miquel,
de...
podem confirmar al matí de Catalunya Ràdio que en aquest moment no estem per la vida de cap pacient ingressat. Ja sé que deia que no és la informació que li correspondria dir, però no sé si pots insistir en aquest tema, de que sí, tens la informació contrastada. Sí,
en el triatge que fem amb bombers, la major part van ser donades d'altes a les poques hores d'estar al centre sanitari i van poder marxar amb familiars o per mitjans propis.
Estem per la vida, per la recuperació d'algun dels ferits?
No li sabria dir, no tinc aquesta informació.
Doncs ja la confirmem nosaltres. Gràcies, Miquel. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Una pausa, de seguida seguim explicant el que està passant a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, en emissió conjunta amb 3CAT Info.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T-Jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
Carglass canvia, Carglass repara.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar?
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot.es. Peugeot.
Senyores i senyors, comencem la subhasta amb aquest híbrid endollable. Híbrid endollable, algú en dona més?
Fins a 120 quilòmetres d'autonomia elèctrica.
120 quilòmetres d'autonomia per aquí.
I etiqueta a zero.
Etiquetes...
Amb un gran espai de càrrega.
Ningú no et dona tant com el nou Volkswagen Caddy Cargo e-Hybrid.
Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a les dues.
Més informació a volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen.
Pro. Si ets un professional molt pro, et cal un vehicle molt pro, amb el rendiment i la tecnologia més pro. A Nissan t'oferim la promo més pro amb un 0% TAE en vehicles comercials Nissan. Sí, sí, 0% TAE a tota la gamma. Del 16 al 31 de gener. Consulta condicions a Nissan.es.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Mr. Polis, no és una Onion. Això és IGP Calçot de Valls, PortAventura, Calçotades. Oh, Catalan Tradition.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb Certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe...
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Roc del bo.
Volkswagen. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge amb Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
D'aquí a 3:15, 2:15 es reuneix el CECAT, que és l'òrgan de protecció civil, amb responsables de Renfe i Adif per valorar com i quan es pot restablir el servei de rodalies i els trens regionals i també de mercaderies. Però a aquesta hora, el sindicat de maquinistes ha anunciat una vaga general a tot el sector i avisa que el servei a Catalunya no es farà sense les garanties de seguretat suficients. De seguida parlarem amb el sindicat de maquinistes aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Esther Vera, directora del diari Ara. Què tal, Esther? Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Nacho Corredor, politòleg. Nacho, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Laura Aznar, periodista del Crític. Bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia.
I Miquel Àngel Escobar, periodista també. Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Molts oients que truquen també al telèfon del directe, al 9-3-0-7-4-7-4, amb una pregunta. La pregunta és, com puc justificar, en aquest cas, que no he pogut anar a la feina amb els incidents que han passat? 9-3-0-7-4-7-4. Està parlant Òscar Puente, ministre de Transports, ara mateix a TV5.
Son completamente ajenas al mismo. Son cuestiones, en este caso, meteorológicas y que han derivado en estas circunstancias tan desgraciadas, pero es verdad que se suman a una semana pues muy trágica y muy dolorosa y, bueno, pues entiendo la situación que en este momento anímica están atravesando, ¿no?
Bueno, fíjese, hasta el punto, esto puede tener que ver con el tiempo, la investigación lo dirá, con las condiciones adversas, pero es que el sindicato mayoritario de los maquinistas acaba de anunciar la convocatoria de una huelga general en todo el sector, no por las adversidades climatológicas, sino por cómo están las vías ahora mismo en toda la red ferroviaria española. ¿Está al tanto de esta noticia?
Sí, sí, la conozco desde hace un par de horas. Bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de dos compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria.
Bueno, veremos a ver cómo queda, porque España quedaría colapsada. Insisto, ellos se quejan en el estado de las vías, ¿no? En su momento anímico, ¿no? Con el fallecimiento de dos maquinistas. Hay muchos datos sobre la investigación. Me voy a centrar en un par, pero fíjese, en Adamuz, que continúan los trabajos, hoy se va a ceder a los vagones de l'Albia.
Doncs, declaracions del ministre Òscar Puente, doncs quina sort, Telecinco, que el ministre parli per ells, perquè a Catalunya, amb tots aquests incidents, doncs el ministre no està ni se l'espera, de moment. Una llàstima. Ara ho comentarem també amb Esther Vera, Nacho Corredor, Laura Aznar i Miquel Àngel Escobar. Sí que hi ha tuit de la consellera d'Interior, Francesc Soler.
Sí, Ricard, diu la consellera Parlon, lamento profundament la mort d'un dels maquinistes en pràctiques en l'accident de tren de l'R4. Per tant, confirma aquesta identitat, la mort d'un maquinista en pràctiques a l'accident de Gelida. Diu també la consellera, voldria expressar el meu condol als seus familiars i desitgem també la ràpida recuperació de les persones ferides en l'accident.
Ens truca l'Àlex avui al telèfon del directe, 93017474. Àlex, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Com estàs? Què tal?
Bé, i tu?
Jo visc a Vendrell,
al Vendrell,
a la província de Tarragona. Agafo cada matí el tren a l'estació de Sant Vicenç de Calders per anar al meu lloc de treball, l'habitual. I, bueno, aquest matí directament quan m'ha aixecat, ahir vaig enganxar a última hora al trist accident i des d'aquí les meves condolències a la persona que ha mort. Vaig enganxar la notícia a última hora. I, bueno, aquest matí ja, quan m'he aixecat, pues, he començat a mirar tuit, he començat a... Bueno, he posat la televisió, amb el mòbil he estat informat i tal. I, bueno, m'he hagut de redistribuir la meva jornada de treball. Tenia 2-3 reunions, les faré ara de manera telemàtica, i m'he hagut d'anar canviant coses que tenia avui per la resta dels dies, perquè ha sigut impossible... Bueno, de fet, ni he anat a l'estació de Sant Vicenç de Calders a agafar el tren perquè ja sabia que no hi havia tren. Mm. Aleshores, bueno, és un daltabaix important.
Perquè tu vius al Vendrell, sí. I treballes a on?
A Barcelona.
A Barcelona. Per tant, agafes el tren cada dia per anar a treballar a Barcelona.
Correcte.
I ja avui veient les notícies, ja vas decidir, doncs, no desplaçar-te.
Correcte.
No anar a la feina, no anar al lloc de treball.
Correcte. Tenia la possibilitat de reorganitzar-me treballant de manera telemàtica... I, bueno, ho he pogut fer així. El que passa que és un daltabaix important perquè, clar, jo tinc una sèrie de compromisos, tinc una sèrie de reunions que havia de fer, que m'ha hagut de reagendar, les que puc fer de manera telemàtica les faig de manera telemàtica, però he hagut de variar tota la meva agenda. I el pitjor no és això. El pitjor és que, aviam, hi ha una situació en la qual no disposem de servei de rodalies, que entenem perfectament que els maquinistes no vulguin moure els trens per la inseguretat que hi ha, no només per ells, sinó també pels passatgers, però aquí la Generalitat penso que hauria hagut d'estar més hàbil i més ràpida per establir algun tipus de pla alternatiu. Perquè, clar, no tots els treballadors i treballadores disposen de vehicles personals, els busos anaven plens, perquè també he fet la intentona de mirar aviam com anava el tema dels busos, amb els grups de Telegram i de WhatsApp amb els que estic, ja m'han informat el bus que tenim d'aquí del Vendrell anava ple, que no calia ni que anés a l'estació del Vendrell a intentar-ho agafar. És a dir, una mica desgavell. I jo sé que hi ha hagut poc temps, però aquí jo penso que la Generalitat hauria hagut d'estar més ràpida per establir algun tipus de pla alternatiu.
Yeah.
Perquè igual que jo m'he pogut organitzar i m'he pogut canviar les reunions i he pogut anar canviant coses, hi ha gent que ha d'estar-hi presencialment al seu lloc de treball físic.
Sí, sí, o gent que ha de justificar també, doncs, que no pot assistir a la feina, no? Àlex, queda clar. Gràcies per trucar, que tenim molts punts de connexió.
Perfecte.
Avui. Gràcies, gràcies.
Doncs que vagi bé.
Que vagi bé. Línies obertes, al 93017474. De fet, hi ha molts oients que ens truquen en aquesta línia, Pol, i hem sentit també molta gent al llarg del matí. És a dir, què és el que fem si no podem arribar a la feina?
Doncs els advocats laboristes del col·lectiu Ronda recorden que l'Estatut dels Treballadors contempla un permís retribuït de fins a 4 dies si existeix impossibilitat d'accedir al lloc de treball per les limitacions, recomanacions o prohibicions de les autoritats. I aquí tenim una novetat, Ricard, de fa molts pocs minuts. Protecció Civil, per tant, el govern, a través de les xarxes socials, diu que davant les afectacions del servei ferroviari per l'accident de Gelida, recomana, insistim, el govern de la Generalitat recomana a les empreses i organitzacions que facilitin avui el teletreball a les persones que tinguin dificultats per desplaçar-se. Prioritzem la seguretat i evitem desplaçaments innecessaris.
Per tant, jo també recomano esmorzar cada dia, però vull dir, estaria bé que obligués, no?, les empreses. És a dir, si no podem moure'ns, estaria bé que s'obligués. En tot cas, recomana.
Com a mínim, amb aquestes recomanacions, el que ens diuen els advocats del col·lectiu Ronda és que el treballador que no pugui anar avui a treballar es posi en contacte per escrit amb la seva empresa per comunicar la seva situació. I insistim, per escrit, que pot ser important després en cas de sancions o qualsevol tipus de problema o reclamació, i en cas que l'empresa també tingui comitè o representant dels treballadors, doncs també posar-s'hi en contacte per comunicar la situació. I una altra recomanació, si hi ha la possibilitat, també cal demanar un justificant a Renfe o a DIF de la suspensió del servei.
Aquest seria un punt important. Si tens un justificant, tot i que és veritat que amb el que està caient, diguéssim, l'empresa hauria de ser sensible al que està passant. Però vaja, sempre hi ha tipus
aquestes serien les recomanacions perquè el treballador es cobreixi les esquenes.
Pilar Casas, del col·lectiu Ronda, bon dia.
Hola, bon dia.
Us esteu trobant amb moltes demandes i preguntes sobre què han de fer per no poder assistir a la feina?
Disculpa, que t'he sentit malament.
Sí.
Que si ens trobem moltes demandes...
Sí, si molta gent està preguntant, què han de fer?
Sí, hi ha molta gent que ho pregunta, perquè clar, són circumstàncies molt excepcionals i hi ha molta persona treballadora que es queda com una mica tirat sense saber què ha de fer davant de l'empresa quan no pot arribar a la feina. Això se li va donar una mica de resposta amb la modificació que es va fer de l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, en el que ja es va preveure que en casos d'impossibilitat d'arribar a la feina, el que hem de fer primer intentar negociar amb l'empresa si podem fer teletreball o l'empresa té algun mètode alternatiu perquè la persona pugui arribar a la feina, i si no, inclús preveu la possibilitat d'un permís retribuït, que és fins a 4 dies. Per tant, l'únic que s'ha de fer és justificar que no podem anar a la feina, la impossibilitat que tenim. Justificat això, ja
però,
està.
Però, clar, és a dir, amb el que està passant, diguéssim, no n'hi ha prou, no es pot demostrar que era impossible arribar a la feina? Sí.
Jo entenc que sí, perquè hi ha un avís generalitzat per la pròpia Generalitat de Catalunya que ha dit que Rodalies s'ha tallat i la gent no té per què tenir l'obligació ni d'anar amb el cotxe a la feina si no tenen cotxe, ni de ser ells qui hagin de buscar una alternativa sempre i quan no sigui una alternativa impossible, que els faci perdre molt més temps o que sí. Per tant, s'ha d'intentar arribar a un acord amb l'empresa per buscar aquesta manera diferent d'anar-hi. Pues, l'empresa posa un transport, si és que n'hi ha, si en el cas que la Generalitat posi transport per autobús, bueno, s'ha d'anar mirant. De moment no està previst cobrir totes les línies de Rodalies que s'han quedat sense possibilitat de desplaçament. Aleshores, bueno, pues és això, prioritzar el teletreball, i en cas que no es pugui prioritzar el teletreball perquè siguin feines que no es poden teletreballar, per mi retribuït.
És Pilar Casas, advocada laboralista del col·lectiu Ronda. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bon matí.
I aquesta hora, atenció, perquè anirem actualitzant també la informació en relació a aquest incident ferroviari d'ahir al vespre a la R4 entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en relació a la víctima mortal. Informar-vos que ahir la nit es va poder identificar plenament i es tracta d'un home nascut l'any 98, que estava fent la seva formació en pràctiques al comboi. Es va comunicar ja la mort a la família que viu a Sevilla. Aquest matí diuen els Mossos que reprendran les tasques d'investigació i que continuaran treballant per reforçar la seguretat al lloc de l'incident i a les diferents estacions per gestionar qualsevol incidència. I la pregunta també a aquesta hora és saber quan tornarà la normalitat, entre cometes, a Rodalies, perquè hi ha anunciada una vaga general de maquinistes fins que es pugui garantir la seguretat. Esther Vera, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Com ho heu tot plegat?
Home, el drama és que la normalitat ja és normalment precària. Aleshores, el problema és aquest, no? Doncs que... si no sonés a broma, doncs plou sobre mullat. El problema és que és continu. Aleshores, el cansament dels ciutadans és molt alt. Ara, dit això, l'accident va passar ahir molt tard al vespre. Havia estat un dia de pluges terrorífiques. Vull dir que entra dintre del que pot passar. I que aquestes marxes per exploració de la xarxa, doncs el que expliquen a DIF i a Renfe és que es fan, doncs quan hi ha després de fenòmens meteorològics molt forts, doncs aquestes marxes es fan. Per tant...
D'acord, Esther, però aleshores per què no es va fer la tarda aquestes marxes? Doncs... Sí, per què s'atura el servei al matí i no s'atura a la tarda? És una pregunta que ens hem de fer, també, no? O que haurien de fer els responsables. Aquesta és la primera.
O perquè no s'havia previst. El que passa és que probablement...
Potser no es podia fer a la tarda. És que no ho sé, ho desconec. No ho sabem.
Jo no m'atreveixo a dir-ho perquè la situació de pluja era molt forta i en molts llocs de Catalunya molt, molt forta. I a la tarda millorava una mica.
O perquè hi havia hagut un accident com el que hem vist.
Exactament. A la tarda millorava, però tampoc no havia acabat. Avui havia de continuar. Però sí, està clar que tot ho accelera l'accident. i és una situació doncs desgraciada. I després, que no funcioni la megafonia, que no funcioni la informació, això doncs ja és una cosa que ja clama al cel, no? Perquè si tens una situació doncs d'emergència, doncs els avisos als ciutadans han de funcionar molt bé.
Ha sigut una hora que no ha funcionat, però després s'ha arreglat, però és veritat que sí, al matí, quan hi havia la sensació de caos...
De la mateixa manera... És quan hi ha d'haver informació, no? De la mateixa manera que els mitjans de comunicació doncs es posen des del minut zero a explicar tot perquè els ciutadans estiguin informats. Per tant, doncs, és una situació molt desgraciada, hi ha una part incontrolable, d'atzar, però també hi ha una part doncs, de molt de cansament de la ciutadania perquè les infraestructures no sembla que estiguin en la millor de les condicions. I aleshores sumem-hi la part de Renfe i dels maquinistes, doncs, que estan preocupats i que, a més, això arriba l'endemà, que, a més, fins i tot s'hagi de reduir la velocitat de 150 quilòmetres de la via entre Barcelona i Madrid. Per tant, això ja va ser un indicatiu de que ningú se'n fia d'aquestes infraestructures. I si no se'n fien els qui les gestionen, doncs tampoc ens en podrem fiar als ciutadans.
Recordem que ahir també a la tarda vam veure com Adif limitava 160 km per hora la velocitat dels trens en alguns trams de l'AVE Barcelona-Madrid, com també veiem un altre descarrilament, per sort sense ferits, que hi va haver a l'R1 entre Blanes i Maçanet de la Selva, i a banda dels retals habituals que deia ara l'Ester i problemes estructurals que hem anat seguint en els últims mesos. Nacho Corredor.
Bon dia. Aviam, crec que ho expressava molt bé l'Ester Vera quan deia que plovia sobre mullat, en el sentit que, bueno, hi ha un rerefons des de molt de temps sobre l'estat